Tenim allà els nostres convidats a la tertúlia d'avui, els saludem. Vicent Tur, bon dia.
Bon dia i bona tarda.
Bon dia, Miquel Gabarany. I bon dia, Carlos Sotillos.
Bon dia.
Escolteu, abans d'entrar en temes d'actualitat, heu vist, recordeu, Alien, l'octavo passajero i Blade Runner?
Home, claro que sí. Fantàstiques pel·lícules. Van marcar, la de Alien em va marcar molt, eh? Des de
Alien,
que,
sí. Uf,
des de llavors...
Va, és l'any 79, tu llavors tenies 20 anys, no?
No, hombre, gràcies per posar-me any. Jo som de 64, el 79 en tindria, pues, 15.
Ai, 15.
No, hombre, res.
No.
La cervesa la paga ella, aquesta no li perdonava.
Tu una
mala bava? No, ja et posava menys, has fet un mal càlcul.
No, és que avui no havia pentinat bé, però...
No, al contrari, veig amb el cabell més curt i et veig més juvenil.
Sí, gràcies, home.
Escolta'm...
Ho estàs arreglant ara, tu.
Però et va fer por Alien o no?
Jo em va fer por.
Va fer por, no? A mi
sí,
també.
Sí.
Sí, Miquel?
A mi també, però era més jovet si no havia tanta pel·lícula de terror com hi ha ara i semblava que era com més impactant, no? Si la ves ara, sembla que no, que és com l'antiga, que no va...
Com es deia el sector? Sigmund
Sigourney Weaver.
Sigourney Weaver.
A mi sí, a mi m'agrada. Vull dir, a mi el tema pel·lícules d'intriga, que no sabré el que passarà després, aquest moment i tota la història, quan sortirà... em posa tens, no? Vull dir, llavors aquesta... I quan, segurament quan surt, hòstia, t'assustes o d'alguna manera et mous, no? Però d'alguna manera sí, m'agrada.
Sí, quan li surt, és Alien des de l'estómac,
aquesta
imatge va quedar gravada com...
Sí,
sempre més.
A més, ella fot un paper, aquella tia m'enamora, tu.
Sí.
Vull dir, no sé per què, però vull dir, aquella tia és especial.
Vinga, va, parlem de temes d'actualitat. Ahir se celebrà el primer ple de la infància i joventut de la legislatura. La sessió fou presidida per el president del Consell, Alejandro Ferrer, i en ella participaven els alumnes dels col·legis Mestre Lluís Andreu, Sant Ferran i el Pilar de la Mola. Els infants portaren al ple desenes de peticions, entre les quals han destacat les millores en els parcs infantils o el transport públic, que sigui gratuït pels joves, les energies renovables i el reciclatge, etc. O millores en el cine, els nens, els adolescents, clar, miren per ells també. No? Jo vaig al cine i se'm posa un adult davant i no veig la pantalla. Això hauríeu de canviar una miqueta. En fi, però va haver-hi una proposta molt interessant que demanava el següent: posar fons als súpers i que es pugui comprar aigua a granel, no? Que tu vinguis amb la teva ampolla de casa, la teva garrafa de vidre a casa, i que els súpers subministrin l'aigua, i llavors, doncs, així doncs, la cadena aquesta de plàstic queda, en fi, queda apartada. Una manera, com ho veieu? És una idea dels nens. En aquest cas la van portar els nois i nenes de la Mola.
Aviam, jo moltes vegades no ens escoltem als infants i crec que d'alguna manera moltes vegades ells saben el que volen, com ho volen i el que volen. I nosaltres moltes vegades els hi volem imposar moltes coses. Vull dir, hòstia, fes això, vull dir, per què, si ho tinc que fer... I moltes vegades crec que les conclusions que a vegades diuen ens fan pensar. I aquests pensaments són els que a vegades, perquè ells són el futur, ells són els que d'alguna manera així. I aquestes idees que evidentment ells tenen són idees, però crec que són idees que els grans tenim que transformar perquè són lògiques. I aquestes coses lògiques a mi em sembla perfecta una de les coses aquestes, com altres coses que pensen, i que som els grans que tinc que tindre la consciència de tirar-les endavant. Yep. Perquè ells les tenen i tal. Diu, això diu de sense plàstic. Mira, fa dues setmanes la meva filla em va tocar el crostó, i en definitiva em va tocar el crostó perquè ara m'ha fet i tal, compro aigua d'aquesta recanviable.
De vidre.
Amb botella de vidre, sí. Vull, té un preu, però et toca l'ànima, i d'alguna manera, si no, seguiria comprant plàstic de les botelles aquestes. Sí, hi ha diferència de preu, hi ha una sèrie de coses, però crec que és un cost que totes les persones que d'alguna manera mirem pels demés tenim que assumir. I ells ho fan. I els ufans diuen, i els grans tenim que fer el que moltes vegades ells diuen, encara que ens assembli d'una altra galàxia.
El tema de la idea d'aquestos nanos és fantàstic, però és un tema que xoca una miqueta en tot el que és la seguretat alimentària. El granel, des de que estem conscienciats en el tema de les bosses de plàstic, en tot el que està passant en el món, no aquí, en tot el món, pues, tenim una problemàtica que és garantir en tot moment tot el que és la cadena, diguem, de seguretat alimentària. En el cas dels líquids encara es complica una miqueta més. A nivell domèstic, es pot fer aquest tipus d'operacions perquè és un domèstic, és una casa, però a nivell gran, per a sort de comercialitzar, els canals que distribueixen aigua, les canonades que fan aquest subministre d'aigua, nosaltres, per exemple, puc posar un exemple de que amb el subministre de cervesa de grifo, però s'han de fer tota una sèrie de controls, s'analitzen els productes que serveix, es passen una sèrie de productes per netejar tot aquest circuit allà on serveix aquesta cervesa que mostrarem en els bars, perquè molt de temps o un temps determinat sense un manteniment adequat d'aquestes instal·lacions, pues seria una miqueta perillós. La cervesa ja té una sèrie de components, però l'aigua, per exemple, que és molt fàcil de contaminar, perquè l'aigua per si sola és la base de tots els productes líquids quasi que prenem, és l'aigua, igual que la base del nostre cos, té molta tendència a poder-se contaminar. I la problemàtica del granel de l'aigua, en aquest cas, per nivell alimenter, si per fer un consum directe sense bullir-la, sense escalfar-la, sense tratar-la, seria una mica complexa i seria, quizà, una mica perillosa també en les temperatures que tenim en Castilla.
Vale, jo no estic d'acord amb tu, Vicent. Entenc que tens una distribuïdora i tot això.
No, però no té res que veure. Jo, pel prenent des desconeixement, des de distribuïdora, allà on tots els granels que nosaltres servim estem obligats a fer un servei i un seguiment, per exemple, inclús de l'aigua.
Es fa passar cervesa, perquè no es pot fer per l'aigua.
Es pot fer perfectament. Simplement jo el que estava dient és que si a l'hora de facilitar tot aquest tipus de, diguem, de serveis, amb el preu que té l'aigua, és molt difícil, diguem, perquè pujaria més el preu, quizá, de lo que seria recomanable.
Però vamos a ver, si ja tenemos el agua desaladora, hay una red de agua establecida, no en todas las zonas de la isla, pero sí en los núcleos urbanos, esa agua ya se supone que sale bastante bien. Yo he hecho mediciones personalmente con distintas empresas que han venido con las fuentes, hemos hecho mediciones, no es mala el agua de Formentera. Comparada con el resto de las islas, estamos casi en la mejor agua que tenemos en las islas en Baleares ahora mismo. Con cualquier un pequeño filtro a nivel doméstico se puede hacer y se puede dejar de comprar agua y dejar de cristal o de eso todo. El problema que tenemos es con el plástico. De hecho, se está haciendo ya, en que yo recuerde ahora mismo, en dos o tres establecimientos de la isla tienen ya máquinas de agua establecidas y funcionando. Esas son, normalmente se compran a empresas que son ya profesionales del tema, que te hacen un mantenimiento, tienes un mantenimiento anual y está funcionando muy bien. Creo que es el futuro, que lo que dice Sanía no es ninguna tontería. Yo he hablado con varios supermercados de la isla. Falta voluntad. Al final, ¿qué ocurre? Que esto lo hablamos tú y yo aquí un día. Aquí está ya establecido el sistema, dijéramos, de hace muchos años, el sistema de distribución desde las grandes compañías, que son las que tienen el poder, dijéramos, todo esto al final. Y por lo que sea, no interesa cambiarlos, como todo, como los coches de gasolina. O sea, pues costará mucho hacer el cambio. Pero bueno, si tuviéramos una mínima voluntad de hacerlo, sería más rápido y se podría hacer mucho antes. Igual pasa con todo el resto de productos de granel. Estoy leyendo, ayer mismo se han abierto en Tenerife, en La Laguna, han abierto tiendas de donde venden a granel ya los productos de limpieza, hay supermercados a granel. Aquí en Formentera se ha abierto uno ya, que están medio vendiendo a granel las cosas. Es el futuro, yo creo, para dejar de producir residuos. Es el futuro para dejar... Entonces, yo no sé qué hace falta para convencer. Por ejemplo, en ese caso hablaba la niña, hablaba de supermercados. ¿Cuál será el primer supermercado de Formentera que se atreva a poner una máquina de agua, una fuente de agua, que puede cobrar la recarga, que es lo que dice la niña? Si todas tienen que ganar dinero, el agua tiene un coste, el mantenimiento tiene un coste, hagámoslo, seguro que es más barato que la botella de plástico. Y por último ya, hablamos de que el agua tiene una, que se puede pudrir, que tiene unos problemas y demás y demás. ¿Quién me asegura a mí que las botellas de agua que vienen en plástico? Hay muchos estudios ya hechos en los cuales se está demostrando que ese plástico pasa al agua. ¿Cuánto tiempo llevan almacenadas las botellas garrafas desde que salen de la fábrica hasta que llegan a Formentera? En verano, al calor. Eso está demostrado ya, que esas botellas de agua que estamos utilizando ahora mismo ya nos están perjudicando y haciendo que entren microplásticos en el cuerpo. Entonces, ¿es mejor eso que realmente el agua del grifo con un buen filtro, etcétera, y con un mantenimiento? Yo pienso que no.
Escoltem el que deia la nena, ja que hi feies esment. Miquel, escoltem-la.
que proposo és que hi hagi fons a cada supermercat. Per què? Perquè jo he vist files interminables de garrafes de plàstics plenes d'aigua i jo crec que seria millor tenir una font de metall que pogués donar la primera vegada que et donin una ampolla de vidre i t'ho rellenar-ho i que t'ho cobrin. I així no tens que comprar plàstic per res.
Bé. En fi, és una... Ho has pogut escoltar, Vicent, o no?
Sí, sí, sí.
És una... és un raonament molt bàsic, és un raonament...
És factible, és factible. Home, jo m'he anat per els temes tècnics...
Sí, però, Vicenç, perdona que t'interrompeixi. Jo he viscut molts anys a Barcelona i moltes vegades, vull dir, la persona que obre el grifo aquí, moltes vegades dius, l'aigua no és tractable. Moltes vegades... Hòstia, jo he viscut tota la vida a Barcelona. Hi ha vegades que a qualsevol puesto de Barcelona, sigui la banda... de Sants i tot, que era toca del Besòs, o l'altra banda que toca el Montgat i tota la història, i en vegades que agafaves l'aigua, que era per veure, perquè allà la gent no compra aigua, sinó que és de grifo, hi havia vegades que et deien, hòstia, és que té un gust a la gia, o té... perquè estava tratada. Són aigues tratades que estan pel consum. Havien vegades que rentaves la cara, hòstia.
La d'aquí també és potable.
Sí. Per això, vull dir, d'alguna manera...
I vamos a ver una cosa, que lo del agua, estamos hablando del agua, pero es que no es solo el agua. O sea, yo todos los días compro bocadillo en un supermercado y todos los días tengo que decirle al señor del supermercado que no me dé plástico. Porque sin querer, el hombre hace el bocadillo y sin querer se le va la mano al plástico film. Yo hace tiempo que llevo una bolsita de tela que le digo, un papel y ya está, y todavía no hay manera. Entonces, yo no sé cuántas veces le he dicho, a ver, ¿tanto te cuesta quitar el plástico de ahí delante? Y ya está. Si además, estoy viendo que muchos mamás y papás que vienen a la mañana a coger el bocadillo antes de ir al colegio, traen ya, no sé si porque les obligan en la escuela, traen ya unos tupperwares, unos utensilios, unas bolsas para meter los bocadillos, porque ya no les dejan llevar plástico a los si tu hijo va con una botella de plástico al colegio, le echan para atrás, le dicen que no puede llevar más botellas de plástico.
El otro
entonces,
día...
¿Por qué seguimos haciendo el bocadillo con plástico? Las bolsas que están dando para el embutido y todo, sabéis todos que siguen siendo de plástico. Hablé con un distribuidor de la isla, me dice, las tiene ya de plástico biodegradable, es un pequeño cambio. Pues la mayoría de los supermercados no las utilizan, utilizan las de plástico toda la vida. ¿Por qué no quieren hacer ese cambio? Si hablamos de 0,01 céntimo de diferencia por bolsa.
El otro día en el Eroski, perdón que te interrumpa, cuando fui a pagar, yo cogí diferentes cosas en bolsas de plástico, evidentemente, y allí pagas, me dieron una bolsa, dice, para que usted, si no quiere envasar, llevarse en bolsas de plástico, tome esa bolsa. Una bolsa de tela, dice, que la puede llevar el Eroski. Y no es hablar de publicidad, pero es de los únicos sitios que me han dado una bolsa per a poner les coses a granel.
Vicent Valtros a Ofiusa heu fet aquest camí entremig que feia referència en Miquel, oferint ja amb garrafes de vidre amb sí. grosses, amb bombones de vidre grosses perquè la gent pugui comprar aigua de grossa sí. amb vidre, no?
El tema de... Bueno, ara vaig a parlar més del compte. El tema de la font aquesta està en estudi, però sanitat dà molts problemes. O sea, sanitariamente, para conseguir un dispensador de agua público, de cara al público, para que puedas, digamos, llenar, vender el agua.
Pero se está haciendo ya en Formentera sin ningún problema.
Sí, sí, sí.
Hay tres establecimientos que lo tienen ya.
Tienen unas máquinas de osmosis que se llaman, exacto, que te dan y te pasan los
controles. Cobran.
Y la cobran, sí, sí, la cobran. Te digo, una cosa sería, digamos, el que un restaurante tiene, se llaman aguas kilómetro cero, en donde tienen unas botellas que pasan un proceso de limpieza, que tiene que comprar la máquina para limpiar esas botellas, y un tapón también que se adapta, porque tú puedes llenar las botellas para poner en frío, tienes que taparlas, y las sirves. Y tienen unas máquinas de osmosis, te hacen agua con gas, incluso agua sin gas, con gas y sin gas, puedes tener las dos aguas, y te ponen un kilómetro cero, ponen el número de establecimiento y tienen que tener un registro sanitario que te lo ponen encima, como cualquier bebida que tienes. Esto ya lo sabemos. Tener una máquina para dar servicio en un supermercado, tú puedes llenarte una garrafa, dos garrafas, tres garrafas, y esto es un proceso un poco más complicado.
Vale.
Tú tienes que acceder allí, no habrá un señor que te la va a despachar, no hay un manipulador de alimentos en aquel momento, tú vas a acceder directamente a un grifo, podrías poner un señor también, María, que te la sirviera, pero quiero que ahí saldría de madre la cosa. Entonces, todo esto tiene unas dificultades. Digo por experiencia. Antes te he dicho que soy, aparte de una distribuidora, soy fabricante de hielo, paso todos mis controles sanitarios continuos. El hielo no es más que agua modificada, es agua a la que se le añade frío, y los controles que podría, digamos, el problema que podría tener una intoxicación de hielo en esta isla, en mi caso sería una responsabilidad que hay días que me voy a dormir acojonado. Nunca saco un saco Con el lote que toca y sin que me llegue el análisis pertinente que enviamos semanalmente a Ibiza por cada lote de fabricación diciendo que aquello se puede vender. Y me refiero que esto es la dificultad que yo veo desde mi punto de vista de la experiencia. Desde la calle, a lo mejor esto no se contempla, pero es muy importante tenerlo en cuenta.
Igual estamos, venga, a ver, ayer también salieron noticias de que el mundo se va a la mierda, con perdón de la expresión, otra vez, y de la temperatura. Ayer salió el tema del cambio climático. A ver, estamos contaminados ya bastante. Seguimos contaminando. O hacemos. Entonces, si los niños nos están diciendo esto, si cada vez somos más gente que estamos a favor pidiendo a los supermercados que no nos den plástico, bueno, es un paso. Vamos a cambiar por el vidrio. Poco a poco. Sí que pido que, por favor, haya más, se involucren más los en general todas las empresas de Formentera, los empresarios. Entre todos tendríamos que hacer, o sea, aquí tendríamos que ir todos de la mano, empresarios, administraciones y clientes y personas de la calle. Y si realmente estamos, yo creo, las personas de la calle más avanzando, queremos más pasos, ostras, mirarlo a ver si es posible en un pequeño, en un futuro no muy lejano, ir cambiando todo esto, porque si no, y tú lo sabes, porque también sales a pescar como yo al mar y demás, ves cómo está todo, se nos va todo de las manos.
Pero tenemos que ser conscientes todos que tenemos que hacerlo, porque hay una cosa que es lo mismo que dice el otro día, como había dicho, pues ahora yo hace una semana o un mes que compro en Ofiusa, vull dir, d'alguna manera, vull dir, en recanvi d'aquestes garrafes.
És un principi.
Vale, muy bien, però tot el món, Miquel, no puede pagar lo que pago yo por el recambio de una botella. Eso tiene un precio. Y una botella de plástico tiene otra. Y hay mucha gente que, coño, vull dir, no puede pagar, gracias a Dios, yo puedo permitirme comprar un recambio de la botella de vidrio que tiene un precio y una botella de plástico tiene otro. Pues es que... Y tú sabes, Vicenç, que es así.
El problema
entonces,
¿qué
pasa? Que esas personas que no pueden acceder aquí, ¿a dónde tienen que acceder? ¿A plástico?
Pues si es más barata el agua del grifo. Si vives en un núcleo urbano, el agua que te sale de la red es más barata que todo eso.
No estamos hablando de lo mismo. Ya, y tú sabes también como yo que no estamos hablando de lo mismo.
Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Ponerlo por ley? Si estamos esperando que los políticos nos arreglen los problemas, ya sabes lo que va a pasar.
A lo mejor por ley a veces es la manera. ¿Nos guste o no nos guste?
Precisament ahir entrevistàvem en Xavier Llobet, arquitecte, que el que fa és una recollida de signatures a través de change.org perquè el Consell de Formentera faci un estudi serio sobre la capacitat d'acollida de l'illa, sobretot en estiu, quan tenim... I tot per un objectiu, doncs, de combatre el canvi climàtic. I avui hem parlat amb un professor de la Universitat dels Illes Balears, en aquest cas, doncs, catedràtic de Fisiologia Vegetal, i que ha fet un estudi, atenció a l'estudi, que assegura, ha arribat unes dades, diu que són fàcils d'arribar-hi, que caldrien 48 balears plenes d'arbres, 48 balears plenes d'arbres per absorbir el diòxid de carboni que s'hi genera. O sigui, el diòxid de carboni que generem nosaltres, sobretot a casa nostra, aires acondicionats, etc. I després, amb el transport, sobretot amb el transport, el fet de que vivim a Sant Francesc i som incapaços de dir als nostres boixos aneu caminant a l'escola, que fareu com a molt un quilòmetre caminant i els hem de portar allà a darrera hora, doncs aquesta mena doncs, de persistir amb uns hàbits gens saludables, doncs, en fi, són constantment inputs de que mos diuen que hem d'actuar. Per cert, us vull explicar una cosa, i és que Estribancos fan Black Friday, la teva botiga de sabates i complements amb un 20% de descompte. Tot un 20% de descompte, les últimes tendències i tota la moda del moment amb un 20% de descompte. Estribancos, les marques punteres nacionals i internacionals. El fan dijous, divendres i dissabte. O sigui que el Black Friday Estribancos comença demà, dijous, divendres i també dissabte matí, així, de ressupó. I tot amb un 20% de descompte, com us deia, Black Friday Estribancos, al carrer Santa Maria de Sant Francesc, davant els taxis.
Bueno, no tenim 48 balears per fer aquest bosc, que ens faria falta, però tenim la Posidònia, que som l'illa que més m'ho recullem d'ella.
Tenim
aquí un comodí. Nosaltres tenim un comodí. No podem sembrar més arbres ni més onzines. He escoltat molt bé l'entrevista, m'ha agradat molt.
A part del comodí, si canviem d'hàbits no estaria malament, no?
A veure, també, és més net no és que més fa net, sinó és que menys embruta. Això per supost. Això és un principi que el tenim que aplicar sempre.
Vinga, us vull fer, ja ens queden 3 minutets, us vull preguntar una petita cosa, i és que ahir la consellera de Salut del Govern de les Illes Balears, Patricia Gómez, va dir que no es poden tenir tots els serveis en un hospital comarcal, referent-se a l'Hospital de Formentera, en relació a la impossibilitat de comptar amb el servei de ressonància magnètica aquí. Ella va dir, va afirmar que no suposaria una garantia de millora de servei, sinó tot el contrari, ja que la ressonància magnètica és una tècnica que requereix de molta especialització i només es porta a terme de mitjana una prova al mes. I esteu d'acord? No ens cal la ressonància magnètica aquí a Formentera?
Jo,
que
no,
podem
jo no estic d'acord. Jo no estic d'acord amb moltes coses. I l'hospital hauria de ser molt més gran i molt més preparat i molt més, i tenim moltes coses que falten a aquest hospital. I jo des d'aquí demanaria a cada illa hauria d'haver un hospital complet amb tots els servicis, perquè pagamos los mismos impuestos nosotros que los que pagan en Mallorca. Y al final no sé por qué tenemos que para cualquier prueba tenemos que irnos, no tenemos ni cirujano, tenemos el TAC, no tenemos el técnico que maneja la máquina de TAC.
Tenim, recordem aquella situació que es va donar, que amb dos cirurgians de baixa i després, no només això, sinó les llistes d'espera quilomètriques perquè ens visitin especialistes importants, com més les orelles, el nas, la pell, etc.
Que estamos en el siglo XXI, que no puede ser que tengamos que andar yéndonos a Mallorca, a Ibiza, cualquier cosa, y luego encima pedimos subvenciones para los transportes, y estamos, que no es sostenible, que no puede ser. Al final es mucho, pienso que es mucho mejor tener un hospital como Dios manda, una inversión muy grande aquí en Formentera y tener todos los especialistas aquí. Aunque no hagan mucho trabajo, sería lo suyo. Sabemos todos los problemas que hay, luego de vivienda, de otro, pero es que al final, no sé, en Canarias están pidiendo ya en cada isla, por la gente del Hierro, la gente de la Gomera, la gente de La Palma tiene que ir a Tenerife para hacerse la diálisis. Entonces, están exigiendo ya en Canarias y como siempre yo creo que van un paso por delante y a lo mejor ellos consiguen antes que nosotros que se haga una inversión potente de parte del Estado, de Europa, del que haga falta y unos hospitales como ellos mandan con las cosas básicas por lo menos en cada isla.
Este eran dos diputats que defensen els seus interessos a Madrid, no?
Sí.
Ja, pues, bé, home, no sé què opineu, això ajuda, I jo sempre he dit que, sobretot, els infants i la sanitat són les coses que nosaltres tindríem que tindre, no nosaltres, qualsevol gent tindria que tindre per endavant. Vull dir, jo quan llegeixo que d'alguna manera no hi ha aules o que la sanitat que aquí d'alguna manera no t'atenen o els 6 mesos que estàs dient tu, vull dir, és tercermundista tot això.
El tema de la sanitat és un tema que afegim més a tots els que ens passen en aquestes illes. Oh. Si som incapaços de sortir dels freus endavant amb una idea, com vols que ens facin cas allà on anem? Oh. És impossible. Oh. Està claríssim. O sortim junts en el que siga. I aquí vull fer rompre una llança per el tema de la llei de costes, que es va perdre perquè no hi havia unitat. Es fa una altra cosa, es perd perquè no hi ha unitat. O sortim junts que estirem una idea. Els canaris, quan arriben a Madrid, omplin sa bossa. I llavors, quan arriben a Canaris, es reparteixen. Aquests ho en saben.
Sí. Dir, perdona, els francesos primer són francesos. Es pot del partit polític que et doni la gana.
Vinga, va.
Però ells són francesos.
Ho deixem aquí. Gràcies als tres. A Vicent Tur, a Miquel Gavarain, gràcies, a Carlos Sotillos per haver-nos acompanyats avui en la tertúlia. Naltros, a més, a partir de demà a les 8 del matí, amb en León Convalia, Pepo Rubio, David Sabetes i servidor més de Far a Far. I molt atents demà a les xarxes socials perquè hi haurà sorpresa. Una gran sorpresa en relació a la inauguració dels estudis en la diada del 33 aniversari de Ràdio Illa, dimarts que ve aquí. No us ho perdeu. Demà, sorpresa. Gràcies i fins demà.